Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Parant-lo, m'ensenyar els pits a la platja, justament una de les coses que molesta és que ella ho faci com un acte, com un gest reivindicatiu.
Però és que en el seu temps ensenyar els pits a la platja va ser també onada de gest reivindicatiu de dones que volien anar amb els pits fora a la platja i ho feien de forma reivindicativa. I va haver-hi un debat en els anys 70 i 80 sobre això.
Sí, sí. Ara està normalitzat, però quan és curiós, perquè els pits, que són una part del cos i que no haurien de tenir cap mena de rellevància i que no la tenen quan és el Harry Styles qui surt sense samarreta en un concert, en les dones, quan se les despulla de la mirada sexualitzada masculina, es converteixen en un problema.
Sí, a més, això que dèieu ara, justament, quan és un home no hi ha cap problema, quan veiem aquestes reaccions que hi ha hagut, Amaral, si no et cal, per què fas això? Si no et cal, no? La crítica era, no cal que facis això. Doncs veient algunes reaccions, potser sí que cal, no? Perquè es veu de manera molt clara tota la feina que encara queda per normalitzar el cos de les dones i com realment aquesta hipersexualització s'arrossega fins al punt en què, ja ara ho dèieu vosaltres, a la platja aquests dies també hi ha hagut molt moviment aquí a Catalunya, a casa nostra, amb el tema del topless, no? D'ensenyar els pits a les piscines públiques, sí. I jo crec que aquí hi ha hagut aquesta ordre de la Generalitat demanant, sisplau, que es complís i es deixés que cada dona, però això vol dir que encara som aquí, encara som en aquesta batalla de si això pertoca o no pertoca, o si realment és el cos és llibertat de cadascú fer-ne el que un vulgui, no? Amb la seva.
I aquí se li afegeix ara un nou element dels temps que vivim, d'unes dades que també han sortit fa molt poc, ara no tinc el percentatge concret, ara ho buscarem, però ho llegia El País, em sembla que La Vanguardia també se'n feia ressò, precisament parlant de topless,
sí.
Que és, ara se'n fan menys de topless,
pel
mòbil.
Sí,
és per la por a sentir-se gravades, fotografiades, les dones ara han decidit allò que es va reivindicar, que ara tornarem aquí, no sé si m'estic desviant molt, però m'ha semblat interessant. Allò que es va reivindicar i que es va aconseguir tant en el seu moment, 70s, 80s, doncs ara, per l'entrada dels telèfons mòbils, doncs les dones han decidit fer menys topless que abans.
Sí, és que ara que parlem dels temps, un dels llocs on això és més candent és a Instagram, aquesta idea de l'etiqueta Frida Nipper, el mugró, i aquesta idea de que hi ha algoritmes entrenats per detectar mugrons femenins que ni tan sols passa, el qual és curiós, no? Perquè si penses en el tema que sigui un algoritme i haver-ho deixat a la cosa pública, implica que Instagram és un espai vigilat amb el qual no tens el dret a apropiar-te del context amb el que fas un gest, perquè el gest no significa res en absolut, és a dir, no és el mateix, és com ensenyar un pit, pot ser una cosa fallida o una cosa interessant, pot ser una cosa que es percebi comercialment o reivindicativament en funció de la gràcia amb el que ho fas, és com una actuació teatral purament, és a dir, has de fer-ho amb una certa gràcia, amb una certa trajectòria, i segons com això juguis crearàs l'atenció bé per una causa correcta o serà vist com una cosa banal. Llavors dins d'Instagram és curiós que és un dels llocs on més temps passem i està assumit que és una màquina incapaç de distingir entre si això és un gest reivindicatiu, si és un gest pornogràfic, si és un gest d'això, i el viatge és purament purità, és a dir, el viatge és com que no podem distingir, ens protegirem del mugró femení i no donarem la llibertat. Llavors també és interessant portar-ho a la naturalesa dels espais en els quals ens comuniquem, i com un dels que més ho fem, el viatge és bastant conservador, i és curiós perquè a més aquestes plataformes suposa que tenen una mentalitat progressista i tot plegat, però bé, em sembla que aquesta dialèctica entre puritanisme i com més aviat rebel·lió és històrica. Llavors que estiguem parlant d'això és que cal repetir-ho, això que dius tu que els topless van baixant, és perquè cal reactualitzar els debats culturals, cal, encara que sigui una mica desesperant, i hi ha moviments socials, això que expliques, de protegir-te, o sigui, si les noves generacions fan menys topless perquè no tenen el vocabulari que potser tenien les anteriors, que van haver de revoltar-se contra un tipus de mirada. I ara hi ha una de nova, que és la mirada tecnològica, la mirada sobretot això, que llavors és on és útil repetir gestos. Vull dir, repetir no és un problema en si el context ho demana, i entenc que és aquí on el gest d'Amaral té certa gràcia.
Precisament, sobre... Digues, Dani.
Aquí hi ha una qüestió que és molt delicada, que és la sensació de llibertat de cadascú. Vull dir, evidentment, quan la Dora fa un acte reivindicatiu anys 70 i anys 80 de voler fer toples a la platja i s'acaba convertint en un acte normal, que això es resti per una qüestió tecnològica, com tu bé indicaves, aquí hi ha una qüestió de privació de llibertat, que la dona no se sent tan lliure ja per anar amb els pits a l'aire a la platja de forma normal i sense conseqüències que sigui una agressió sobre el teu cos, la teva figura i la teva identitat.
Parlant sobre reivindicacions històriques i sobre coses que van i tornen, recordeu Susana Estrada?
Sí, sí, sí.
Una de les actrius mítiques del cine del Destape. Ella va ser l'any 1976 la primera dona que va pujar sobre un escenari completament nua. Dos anys després va ser la protagonista segurament d'una de les fotos de la transició, que és en aquell acte amb ella li entregaven el premi a la dona més popular de l'any o alguna cosa així, 1978, era un acte a l'Ajuntament de Madrid. L'alcalde de Madrid en aquell moment socialista, no recordo el nom, però en tot cas en aquell acte hi havia Felipe González, hi havia Adolfo Suárez com a president en aquell moment d'Espanya i Susana Estrada va mostrar un pit. Aquella imatge va córrer per tot el món, va ser de les primeres imatges virals sense xarxes socials i es va convertir, no, com això que dèiem, una de les imatges de la democràcia en el seu moment, es va vendre com el retorn de la democràcia a Espanya. Doncs bé, em sembla especialment interessant saber què pensa Susana Estrada del que ha passat aquest cap de setmana amb Amaral 45 anys després del seu acte reivindicatiu. Susana Estrada, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días para ti, Sergi.
¿Qué tal, cómo estás, Susana?
Pues recién despertadita, porque yo me despierto más tarde normalmente.
Qué suerte.
Pero bueno, hoy como te tenía a ti ahí al otro lado, pues me he despertado antes. Bien.
Pues escúchame, Susana, ¿qué te parece? Voy directo. ¿Qué te parece el gesto de Eva Amaral en el concierto de este fin de semana?
A mí me ha parecido más comercial que reivindicativo, porque no hay nada que reivindicar a día de hoy. Mm. Está ya muy reivindicado todo, y por si fuera poco, estamos en pleno mes de agosto, con lo cual quiero decir que las playas están a tope en toda España y las piscinas también, y estamos de toples hasta los ojos, o algo más. Mm. O sea, esas mujeres que son anónimas, que no se suben a un escenario, lo están reivindicando simplemente con estar tomando el sol con el pecho al aire. Y por no hablar del culete al aire, porque, en fin, los bikinis de hoy en día son con una tirita metida. ¿Sabes eso que decían?
Sí,
que las mujeres de antes tenías que, para verles el culo, tenías que apartarle las bragas.
Yeah.
Y a las mujeres, no, a ver, empiezo de nuevo. A las mujeres de antes, sí, para verles el culo tenías que apartarles las bragas. De las de ahora, para verles las bragas tenías que apartarles el culo.
Ya, yeah. Pero a igualmente...
Que llevan una tirita metida ahí, con lo cual les estás viendo los cachetes y les estás viendo el pecho. Ya
pero,
están,
pero igualmente,
ya,
Susana...
La mujer ya está reivindicada. Hay muchísimas cosas, muchas y muy graves, que están pasando para reivindicar. Si lo hubiera hecho cuando empezó en el 92, bueno, todavía hubiera tenido algo de sentido, aunque ya llevábamos desde el año 76... Con mi primer desnudo en el país, desnudo total en el país y demás, y todo lo demás que vino después, en el año 92, pues ya hacía 15 años, o sea, ya había un camino muy trillado. Pero después de 30 y tantos años, yo entiendo que es más comercial que reivindicativo.
Pero igualmente es cierto que al final es un tema que genera debate. Es decir, ayer...
Genera debate cuando lo hace una persona que es conocida, que tiene un nombre, que lo hace en un escenario. ¿Por qué? Porque tú y yo ahora estamos hablando de ello. Sin embargo, de todas las chicas que lo hacen en una playa a diario, no hablamos. Entonces, es por una cosa muy simple. eso no reivindica nada.
Uh-huh. Entonces,
y luego el referente que ha hecho, pues el referente de otras personas que lo han hecho, yo no hablo de ellas, no estoy hablando de ellas profesionalmente, sino del hecho en sí, reivindicativo que ha dicho. Por los referentes que ha hecho a otras dos personas, creo, o tres, no lo sé muy bien, uh-huh, dos o tres personas que ha hecho, a mí no me aporta nada, y supongo que a muchísima gente tampoco le aporta nada ese referente. Son uh-huh, referentes que no son ni referentes.
Uh-huh. Susana, ¿tú crees que un gesto como el que hizo Amaral este fin de semana, hoy en día, a 2023, ya no es necesario?
No, para nada. No, vamos a ver. Lo puedes hacer si quieres, pero no reivindicas nada. Uh-huh. Está reivindicado desde hace muchísimos años. Eso uh-huh, ya no reivindica nada. Uh-huh. Hacerlo en el año 77, en el año 76, pero luego hacerlo en el año 77, cuando a mí me entregaron el premio a la figura más popular.
Sí, de aquel año en Madrid, que te presentaste delante,
vale,
de,
pues,
del alcalde de Madrid.
Pues que allí tuvieras a
Tierno Galván en aquel momento.
A Vicente Alessandri, a Unar el Sadat, uh-huh, a Marcelino Oreja, a Manuel Gutiérrez Mellado, el del fallido golpe de Estado, uh-huh, a Felipe González, que también le daban el premio por su labor
en
la oposición,
¿no?
Adolfo Suárez, como presidente que era de España, uh-huh, el cardenal Enrique Tarancón, a Pilar de Borbón, la duquesa de Badajoz, como figura de sociedad, y a figuras financieras como Alfonso Escánez y Alfonso Fierro, a Pérez Llorca y Alfonso Guerra, al profesor Tierno Galván, que fue quien me entregó a mí el premio, a Manuel Fraga Iribarne,
sí, sí,
a Santiago Carrillo. O sea, hacerlo con toda esta gente allí tenía un porqué.
Yeah.
Hacerlo hoy no es reivindicativo. A Marcelino Camacho, a Nicolás Redondo, uh-huh, o sea, a Gerardo Diego, uh-huh, te estoy hablando de nombres que seguramente para toda esta gente es como hablarles en chino, porque van todo el día con un dispositivo en la mano, que es un móvil, y no saben ni siquiera quién inventó el teléfono, con lo cual, gente de hoy en día, pero es que la Amaral ya no es gente de hoy en día. La Amaral es una señora que lleva 30 y tantos años trabajando, vamos, es una señora que tendrá 50 y algo de años, yo no sé los que tiene exactamente, pero 50 y tantos.
Desde aquel momento, Susana, hace 45 años de aquel momento concreto en este acto, que lo comentábamos con toda esta gente que había ahí presente, y esa foto que se hizo viral incluso en esa época, digamos que fue una imagen que corrió por todo el mundo y que sin duda fue una de las imágenes de la transición.
Exactamente, dio la vuelta al mundo sin haber todas las redes que hay hoy en día.
Exacto, exacto. Desde aquel momento, Susana, a nivel de reivindicación y a nivel de sexualidad en general, ¿crees que España, en estos 45 años que ha pasado, ha avanzado mucho, ha avanzado suficiente o estamos retrocediendo?
Estamos retrocediendo en muchas cosas, pero en cuanto a sexualidad, la mujer ha avanzado lo que no está en los escritos. Lo que no está en los escritos, al final, por lo que a mí me demonizaban y me machacaban a palos por todos los sitios, que era por mi libertad sexual, personal, el poder expresarte y decir lo que piensas, eso es una lucha que las mujeres de hoy en día, pues no sé, no sé qué piensan. Yo creo que a veces creo que es que no leen, no se enteran. Todo lo que les dicen las redes es lo bueno y lo de antes no existía, porque todo eso ya lo hemos hecho.
Susana Estrada, dicho queda, muchísimas gracias por atender la llamada del Monarracú y que vaya muy bien. Un abrazo y bon dia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Sergi.
Pràcticament un quart d'11 del matí, ho deia Susana Estrada, que jo crec que ella també ha vingut a reivindicar el gest. Una cosa que és innegable, que no se li pot negar a Susana Estrada, és que aquella època era una època i, diu, un gest com el d'Amaral avui
no és necessari. Helena.
Jo crec que evidentment ella parla de la seva època, en el seu moment és veritat el que ella explica, la seva experiència de demonitzada, segurament perseguida. Parlem d'un altre context, portat avui en dia, les reaccions que ha suscitat aquest gest d'Amaral ens fan pensar és que sí que es necessita seguir reivindicant determinats missatges, perquè justament, i ella també ho reconeix en la mateixa entrevista al final, Sergi, que tu li preguntes, hi ha aquesta involució, hi ha aquest retrocés. Si hi ha aquest retrocés, vol dir que hi ha missatges que s'han d'actualitzar i refrescar, i que les noves generacions han de créixer tenint molt clara que aquesta llibertat és intocable, no? I que aquesta llibertat no la tenim 100% conquerida, no? pel que respecta al cos de la dona. Per tant, penso que s'està clar que ella reivindica el seu gest, en el seu moment va ser trencador, va ser alliberador per moltes dones i va significar molts canvis, però això no vol dir que això ja s'hagi fet i que no s'hagi de seguir insistint i actualitzant aquests missatges per les noves generacions, amb això que comentàvem.
Sí, no, a veure, ella va pagar no només aquest gest a ella li va donar una popularitat i segons com la va validar. Ella va pagar molt tota la tasca que feia en consultoris, participava en consultoris en què se li feien preguntes i ella advocava per l'alliberament sexual de la dona i tal, se la condemnava per escàndol públic, és una dona que va estar sense poder votar. Crec que és fins al 80 i algo.
Sí, precisament per la seva sortida a l'escenari, tot ve del 76.
Exacte, i vinga, treure el dret a vot. És a dir, que jo entenc que ella senti que aquest gest és molt menor comparat amb l'esforç que va fer ella, però tant de bo tingués raó en el que diu. És a dir, aquest matí, per exemple, comentaves aquesta sorpresa a l'Argentina del triomf inesperat d'aquest candidat d'ultradreta. Les dones argentines van aconseguir el dret a l'avortament el 2020 després d'una lluita brutal, i aquest home és antiavortista.
És a dir,
que és probable que, si triomfa exageradament, les dones hagin de tornar a lluitar i hagin de tornar a posar el cos per uns drets que ens semblaven inqüestionables i que ara hi ha una sèrie de gent que s'atreveix a qüestionar-lo, com deia aquell, no? Com deia aquell, sin complejos, i que legitimen un seguit de discursos que estan agafant uns youtubers, uns tiktokers, uns no sé què, i jo sóc profe, sempre que vinc a RAC1 em reivindico com a professora, com a professora de secundària, estan legitimant uns discursos que estan calant i que estem veient a les aules reproduïts. Aleshores, tant de bo la Susana Estrada tingués raó, però el que ha fet Amaral val la pena, i només perquè posi el focus una altra vegada en tot això, per mi té molt de valor.
Joan?
Bé, si hi ha el tema aquest de l'originalitat dels actes culturals, és que això està bé perquè demostra que els actes culturals innovadors difonen diferent de la ciència. No han descobert un material científic i ja cal deixar de fer-ho, no? Hi ha una frase d'un artista, Pere Jaume, un gran artista contemporani nostre, que diu: només es conserva el que es repeteix. Llavors això, la cultura té aquest punt en què cal reactualitzar les coses, però tampoc cal amagar que l'originalitat té un cert valor. És a dir, el gest d'Amaral no té el mateix efecte que el que va tenir en el seu moment el de Susana Estrada, perquè els contextos han canviat. La idea és com per les causes adequades o per les raons adequades, els artistes o la gent que té aquesta exhibició pública i que sap fer aquestes intervencions en la conversa pública les pot fer amb més o menys gràcia. El que ara deia, el que passa a les escoles, no? Aquesta percepció que tenim que el discurs transgressor se l'ha apoderat la dreta, quan precisament doncs, en els anys 68 o el 70 era el de l'esquerra. Com invertir aquesta dinàmica, perquè al final allò transgressor, no? Hi ha coses que s'ossifiquen i hi ha coses que cal tornar a transgredir. La responsabilitat i la gràcia dels diferents actors culturals en funció de les seves ideologies. Llavors, un consens com això, l'alliberament de la dona i el cos, i no haver de sexualitzar i poder tenir un domini i un control sobre en quins contextos són sexualitzats i quins no, tornar a explicar això és responsabilitat dels artistes que estan per això, fer-ho bé i fer-ho amb gràcia i recuperar aquesta energia transgressora que van tenir. Com fer-ho? Llavors també està bé criticar, a veure, el gest d'Amaral, les limitacions que té, o si arriba més tard o més endavant. Jo, estem tots bastant d'acord, jo també penso que ha tingut un cert afecta per qui és i com ho fa i en el moment sí. que ho fa. I també està bé doncs, posar el repte sobre els artistes progressistes en què s'esforcin a trobar formes que ara no se'ns poden acudir però que tornin a donar atenció a la repetició d'aquestes reivindicacions que completament en contra del que ha dit Estrada, cal repetir-les per conservar-les i quan no les repeteixes amb gràcia és quan altres discursos ocupen aquell lloc.
Per cert, demano disculpes perquè en aquell moment, com passa durant 5 hores de programa, que és el que dura el món a RAC1, en algun moment doncs, hi ha paraules que no et surten i hi ha noms que no, en aquell moment no et venen al cap. Òbviament, l'alcalde del PSOE de Madrid en aquell moment, alcalde històric socialista de la ciutat de Madrid, Tierno Galván, Enrique Tierno Galván, en aquell moment no he dit el nom, però està claríssim, i dit queda, Enrique Tierno Galván, alcalde històric socialista de la ciutat de Madrid. Dani, digues.
No, reblar una miqueta el que han indicat els companys de taula, sobretot el que ha indicat en Joan. En Joan diu que només existeix allò que es repeteix. És que la repetició és un dels millors instruments de comunicació i malauradament doncs és necessari que es vagin fent actes reivindicatius d'aquest tipus. I que la repetició és un dels millors instruments de comunicació, ho veiem cada cop més que ho ha incorporat la política. Ho hem viscut en aquesta anterior campanya electoral, uns parlaven de sanchismo, de derogar el sanchismo, i altres parlaven de PP i Vox, PP i Vox, PP i Vox, vull dir, i ha sigut la confrontació d'aquests dos relats, i com més repeteixes, més acaba calant el teu relat i el teu discurs, per tant, en aquest tipus de reivindicacions és el mateix.
Són les 10:20, farem una pausa per la publicitat, i quan tornem vull parlar de la rumba catalana. Rumba catalana. Resulta que sembla que ara la rumba catalana ja no és catalana, o hi ha gent que vol que deixi de ser catalana i es proposen altres possibilitats com rumba espanyola o rumba d'Espanya. Vull escoltar què en penseu d'això i, a més, també parlarem amb un dels mítics, amb un dels grans representants de la rumba catalana, el Joan Capdevila, un dels fundadors del mític grup Rumba 3. Parlarem amb ell a veure què li sembla. D'aquí un moment.
RAC 1.
Mentre escoltes aquest anunci, a la Guàrdia Urbana anem per feina. Hem augmentat el control i les sancions per garantir la convivència. 3.500 agents al servei de la ciutat. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Aquest estiu em quedo a Barcelona. M'ofegaré de calor.
De cap manera. Pots anar a la piscina de Franc. A Servei Estació s'han tornat bojos i els ha pujat la calor al cap. Per això, si vas a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona i fas una compra a partir de 100 euros, et regalen dues entrades per anar a la piscina municipal de Montjuïc.
Doncs aprofito que m'estic arreglant el pis i em calen materials i eines i després cap a la piscina.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta les condicions a serveiestacio.com o la botiga.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal d'notícies de RAC1.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC1.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I sí, cau aquí el gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack.
Crystalbox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Si sou d'aquells afortunats que esteu de vacances o que esteu de pont i us acabeu de llevar, sapigueu que... Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
A 3 dies per la votació de la mesa del Congrés d'aquest dijous, Carles Puigdemont demana paciència i perseverança.
Sí, ho ha fet aquest matí en una piulada a Twitter. Assegura que encarar les negociacions a través de declaracions públiques no és la seva opció i avisa el PSOE que a mesura que s'apropa el dia 17 creix el nerviosisme, puja la subhasta i es disparen les especulacions i conclou demanant als seus paciència, perseverança i perspectiva.
I mentrestant, el PSOE insisteix que la presidència de la mesa ha de ser socialista.
Així ho ha dit aquest matí la vicepresidenta Nadia Calviño. Assegura que les negociacions estan en marxa i que hi ha temps per arribar a un acord que permeti al PSOE mantenir la presidència del Congrés.
Tendría que ser una persona del Partido Socialista, pero insisto en que las negociaciones están en marcha. Tenemos 4 días. 4 días dan para mucho y si hay voluntad de que se llegue a ese acuerdo, pues tendremos el jueves una mesa del Congreso que tiene que representar efectivamente el resultado que mayoritariamente los españoles han expresado y es el de que quieren una mayoría progresista, que es lo que tiene que representar el Congreso de los Diputados, las Cortes.
Calviño ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
I atenció a això perquè els Mossos detenen un home per gravar menors mentre es banyaven despullats a la platja Palamós.
Sí, ho ha avançat la periodista i col·laboradora de RAC1, Anna Ponsí, en una piulada de Twitter i ho acaben de confirmar els mateixos Mossos. Va ser l'avi dels nens que va alertar la policia marítima després que els agents veiessin com s'estava discutint amb l'home. L'arrestat portava una càmera minúscula amb un objectiu de la mida d'un gra d'arròs camuflada a la cremallera de la motxilla a l'hotel. La policia li va trobar material amb arxius pedòfils.
Mare meva. I, finalment, els turistes catalans atrapats a Etiòpia arribaran aquesta tarda a l'aeroport del Prat.
Sí, s'espera que aterrin a 5:45 de la tarda després que el vol que els portava d'Addis Abeba a Istanbul hagi anat amb retard i hagin perdut la connexió amb Barcelona. Els turistes arribaran aquesta tarda després d'haver estat 10 dies atrapats en un hostal a Etiòpia enmig dels enfrontaments entre milícies paramilitars i l'exèrcit del país. Divendres els van poder rescatar i portar en una zona segura.
Gràcies, Laia.
Fins ara.
A quins nivells estem arribant, Precisament el que parlàvem ara tot just sobre gravacions i treure fotos i vídeos a la platja. Els Mossos han detingut un home per gravar menors mentre es banyaven despullats a la platja. Ho va detectar l'avi. És bo que l'arrestat portava una càmera minúscula amb un objectiu de la mida d'un gra d'arròs, explicava ara la Laia, camuflada a la cremallera de la motxilla.
Déu-n'hi-do.
A quins nivells estem arribant?
Doncs sí.
A veure, Rumba catalana. Joan Bordeus, em sembla que tens una història per compartir amb nosaltres.
Clar, no. He d'expressar en arts de transparència que jo he estat cancel·lat pel moviment rumbero català per vaig descobrir aquesta candidatura, l'existència de la candidatura a la rumba com a entrar dins d'això de patrimoni material de la humanitat, sí. Arran de ser cancel·lat a les xarxes per mostrar-me crític, per pronunciar el meu desavinença estètica respecte de la rumba, que tot venia de les darreres municipals, em va cridar l'atenció, vaig fer unes cròniques per l'ara, més o menys lúdiques, si no hauria mai gosat entrar a una cosa que vaig descobrir tan important com la rumba, en el qual fins a 5 partits polítics de les municipals van triar una rumba catalana.
Oi, sí.
com a tema oficial, cosa que em va com cridar l'atenció, i llavors qüestionar la rumba, sobretot, i jo tendeixo a sospitar que una cosa regenera tant consens com perquè els partits polítics l'adopten. Uh-huh. I vaig... hi havia aquest punt, llavors em vaig posar molt a favor de la CUP, que havia triat un tema de trap complet. Estupendo, per cert, no hi ha dies dolents, un tema molt bé d'anar una mica a la contra, i com la rumba, com qualsevol expressió cultural, pot ser utilitzada per dir, perquè els partits puguin colar el seu missatge i utilitzar certs artistes, que són artistes que s'han associat o han anat a llistes de partits. Llavors, res, només havia de explicar que les opinions que pugui emetre sobre la rumba catalana poden sortir des del ressentiment i la venjança d'haver estat cancel·lat, que simplement no, els va semblar que era una falta de respecte a qüestionar el valor estètic de la rumba quan era una cosa interessant. Sí que dir això, que en cosa política la rumba a mi em crida l'atenció fins a quin punt ha estat adoptada per voler dir que la cultura com genuïna... es fa servir la rumba i el seu origen mestís com una cosa interessant i a reivindicar, però que a vegades s'utilitza com a forma excloent, de dir que altres formes igualment genuïnes o populars d'expressió musical potser no reflecteixen tant l'essència de Barcelona. Dic, l'essència de Barcelona no existeix, n'hi ha moltes, llavors és curiós, cal veure qui reivindica la rumba i per què, i a costa què, perquè no, és el que acabava l'article de l'Ara dient, potser es parla molt de rumba, en canvi Núria Feliu, que havia mort feia un any, que és igual de popular, igual de barri, i té un tipus de música completament diferent, la tenim més oblidada, i és interessant també que els partits polítics no sempre vagin a la cosa fàcil, que en aquest moment, jo trobo que culturalment la rumba té un prestigi sobredimensionat.
Mm-hmm. En tot cas, la polèmica dels últims dies és per una qüestió com la que hem anat explicant, que és que hi ha hagut aquesta plataforma que va cancel·lant el seu dia a Joan Bordeus, que ha volgut impulsar una candidatura perquè la rumba catalana sigui patrimoni de la humanitat, patrimoni material i cultural de la humanitat de la UNESCO, i el tema va sorgir d'una notícia que van treure el Jordi Bianchotto i la Sara González del Periódico, en el que explicaven que en una de les trobades de la plataforma amb els tècnics del Ministeri de Cultura, des del Ministeri de Cultura, dirigit per Miquel Iceta, ministre català, se'ls va comentar que potser era millor que en comptes de portar rumba catalana i posessin rumba espanyola o rumba d'Espanya. L'última novetat que tenim és que des de la plataforma ja han dit que mantindran la seva candidatura tal com està. No es mouran ni un sol mil·límetre, costi el que costi, triguin el que triguin. I clar, jo al matí posava un tall del Peret, que no sé si el tenim, Mariona, la Mariona fa que sí amb el cap, tenim un tall de Peret del 1993. Fa 30 anys d'aquesta entrevista a Peret, un dels pares de la rumba catalana, que deia això, fa 30 anys.
Jo m'estic sentint marginat avui, i no per gitano, sinó per català.
per ser català. He anat a Sevilla i he cantat una cançó i que parla de Barcelona i que tot Barcelona és maca, i he arribat a un programa de televisió i he volgut cantar una cançó que diu Barcelona és bona, i m'ha vingut el realitzador, el director, i escolta, no podries canviar aquest tema i cantar-ne un altre? I no m'ha passat una vegada, m'ha passat moltíssimes vegades.
M'estic sentint marginat per ser català, deia Peret, i jo precisament comentava avui a les 8 en punt del matí que aquells que ara estan defensant que la seva música es converteixi en patrimoni de la humanitat pel seu immens llegat a la cultura, no només la cultura catalana, se senten exactament igual. Helena, marginats per ser catalans.
Bé, jo crec que amb aquest tall que acabes de posar de fa 30 anys, has dit,
30,
més o menys,
exacte, 30 exactes, 1993.
Sí que inevitablement, quan veus que els parors en aquesta candidatura venen justament per posar-hi aquest cognom, a la rumba, cognom catalana, inevitablement un pensa que et fa aquest tuf, no, de catalanofòbia, de dir, és que no seràs acceptat en aquest filtre que ha de passar, on em sembla que hi tenen opinió d'altres comunitats autònomes, si ja vas amb l'etiqueta per davant, però clar, és una etiqueta que al final renunciar-hi, i entenc que això és el que diuen els de la plataforma, quan diuen no ens mourem ni un mil·límetre del que volem presentar, és d'alguna manera voler que neguis o que esborris el que tu culturalment ets o una mica els teus orígens. Jo crec que a ningú se li acudiria presentar un altre tipus de candidatura, doncs, d'una altra dansa, d'una altra folclora, d'una altra punta de l'Estat, i, no sé, intentar esborrar aquest origen per tal de, no sé si és amb un patriotisme mal entès o d'aquest desaforat, o no sé exactament on s'ha d'inscriure, però trobo que la discussió és molt pobra i que la cultura, al final, és molt més, no?, que això, i voler-la cansar, o sigui, voler-la eliminar pel seu origen, em sembla bastant trist, la veritat.
Dani, i Emma.
Sí, totalment d'acord, vull dir, jo crec que anem a parlar en plata, perquè has indicat que érem una reunió entre la plataforma de la rumba i un tècnic del Departament de Cultura.
Uns tècnics, sí.
Uns tècnics. És la típica crisi que et munta un tècnic que és tècnic, que no té cap càrrec polític ni visió política de la història, en ple estiu, amb una reunió ordinària on la rumba vol presentar aquesta candidatura per ser patrimoni de la UNESCO, i la resposta del tècnic és, bueno, si li poses espanyola anirà millor que si no, que si li poses catalana, i és una visió d'estat que està molt instal·lada, no? I llavors tu et fixa't amb el l'ens aquest, el Consejo del Patrimonio Histórico.
Correcte.
És un ens format per comunitats autònomes, com tu bé has indicat aquest matí quan explicaves la informació, que es reuneix un cop per semestre.
Sí, sí.
Que en el seu redactat del decret tampoc posa si és vinculant o no és vinculant el que decideixi aquest Consell. I que en qualsevol cas, pues, si s'ha de fer una sessió extraordinària, l'hauran de demanar més de la meitat de les comunitats autònomes per debatre si la rumba catalana ha de ser candidatura a patrimoni de la UNESCO o no. O sigui, puc recuperar el xipri flàutic d'abans? Perquè és que és tremendo, eh? Vull dir, es nota que estem en Pont d'Agost, eh?
Aquí, tu ara comentaves, Dani, dius, un tema o un sidral que et munta, no sé com ho has fet anar...
Un tècnic.
Sí. Sí, però és veritat que un cop treu la notícia al periòdico, el tema es comença a fer gros...
És que té una dimensió política,
per suposar. Sí, per això vull dir, però que després el Ministeri de Cultura s'afanya a sortir i a matisar, però és que el matís que fa el Ministeri de Cultura no és de que això és un tema intern que no s'ha gestionat, que no sé què, que no pot ser, que es faci aquesta... No, ells bàsicament el que diuen és que el que van fer en els promotors de la candidatura és un simple suggeriment. En cap cas surten a matisar el que va dir el tècnic. Van dir, nosaltres com a Ministeri de Cultura no tenim dret a veto ni dret a decidir res. El que vam fer és un suggeriment. És a dir, com comentava a les 8, el Ministeri de Cultura compra que el cognom catalana a la rumba no serà acceptat a la resta d'Espanya pel fet de portar catalana.
Sí, sí, revela que la catalanofòbia està tan interioritzada que ni te n'adones que el que estàs fent és catalanofòbia. Està absolutament assumit, descomptat, i no passa res. I a més, si és un tècnic, jo no sé quin nivell de coneixement han de tenir sobre el tema, però jo que si hem de ser sincers, a mi sí que m'agrada molt la rumba.
Jo,
perquè...
jo crec que tots l'hem ballat en algun moment.
Bueno, jo vaig, he pujat els estius en un càmping de Calella i el rumba mania de rumba 3 era obligat. I a mi que m'agrada molt, però no estic prou formada. De seguida que va començar a sortir tot això, vaig trucar a la Núria Martorell, que és era periodista del periòdico, especialista en música, és una persona enamorada del flamenc i de la rumba, i li vaig dir, hosti, Núria, té sentit això que estan proposant? És a dir, és un caprici, no? És una marca identitària, això de catalana i tal, i ella deia, no és una marca identitària a nivell nacional, és que és el cognom d'aquesta manera de fer rumba, i és indestriable, perquè l'altra rumba, que és la flamenca, és un pal del flamenc. El flamenc ja és patrimoni de l'humanitat. Deia, aleshores, jo no li trobo cap mena de sentit més enllà d'això. Deia, i si volen aconseguir un consens internacional o el que sigui, és afroamericana, no espanyola, diguéssim. Aleshores, no té cap mena de sentit parlar de rumba espanyola. Si ens n'anem a tot això, doncs... catalanofòbia.
Jo crec que, i tornant a la gestió del Ministeri, jo ja vaig tancant perquè puguin parlar els companys, però evidentment, vull dir, insisteixo, no sé si és vinculant el que pugui decidir aquest Consell, al final és una qüestió de llibertat. Vull dir, s'ha de poder presentar aquesta candidatura com una candidatura espanyola, perquè la rumba catalana forma part d'Espanya.
Exacte.
I punt. I ja
exacte,
està.
D'aquesta Espanya...
I no té més. I entra dins de la normalitat. I si en el Consell del Patrimoni Històric aquest, format per les comunitats autònomes, hi ha una gran majoria que no li sembli bé que es presenta la rumba catalana com una candidatura a patrimoni de la UNESCO, doncs és que tenim un problema com a estat.
Bueno, és que és aquesta paradoxa permanent, no? Catalunya és espanyolíssima, però si porta el cognom catalana...
Ja no està en espanyol.
Ai, coi. Clar. Llavors, a Espanya se li posarà en contra. Aclarim-nos.
Sí, a mi això em fa pensar... A més, és no entendre res com funciona la lògica d'institucions com l'UNESCO, tot plegat. Em fa pensar en les candidatures, les pel·lícules que envien els Oscars, l'Acadèmia Espanyola, i que no enviessin... I després l'èxit que van tenir pel·lícules com Alcarràs. O sigui, arreu del món, la tendència arreu és protegir la diversitat i la identitat com més particular, millor. La idea que... una diferència cultural concreta serà més ben rebuda pel fet que sigui que generi un consens de fet més aviat universal, és el contrari. Com més tu vas a qualsevol festival cultural o qualsevol institució cultural, i el que busques l'especificitat, la hiperlocalitat, ara mateix és molt més té molt més interès que no pas les coses que es dissolen en el consens estatal. Llavors, una cosa com la UNESCO, evidentment. Llavors és interessant perquè com que no ha ni ballat breument la rumba, i deia, l'ús polític que se'n fa la rumba, aquí pot fer un ús completament contrari al que altres partits han volgut utilitzar la rumba, sinó es pot utilitzar com a element de reivindicació i d'aquest element disruptiu de la cultura, de reivindicar una cosa local contra una tendència homogeneïtzadora de l'Estat, i intentar inscriure la rumba en tant que catalana a la UNESCO té un sentit molt més d'acord amb la tendència local i hiperlocal de protegir la diferència dels temps, i és l'Estat espanyol el que no té res, igual que un envia pel·lícules absurdes a les candidatures com ara Hollywood perquè semblen pel·lícules de Hollywood, en comptes d'enviar la pel·lícula més local o més específica, que és la que veritablement agrada a la gent que està esperant un producte cultural interessant.
I justament amb això que deia el Joan, encara s'entén menys si es coneix el sentit de les candidatures i aquesta volguda inclusió de la diversitat, que una de les respostes que em sembla que he llegit que dona el Ministeri, que suposo que com sortim d'aquesta, no? Com sortim d'aquesta informació d'aquest tècnic, i no se n'acaben de sortir, perquè realment el missatge de darrere no és tan diferent del tècnic, segurament, és dir que... I si feu una candidatura una mica més internacional? Clar, què vol dir internacional? Què vol dir internacional? Si la candidatura per se ja no vol ser internacional, no? El que vol ser és local, de protegir en aquest cas, doncs, un estil musical, una manera de fer rumba arraigada en un territori. En un territori. Jo crec que justament per això es fa més difícil d'entendre que d'alguna manera, bueno, d'entendre o d'intentar especular què passarà amb aquesta candidatura quan a davant hi tens en realitat un estat que és el ministeri, tens un estat que el problema el té a dins, portes endins, per acceptar la seva plurinacionalitat i la seva la seva diversitat, no? Jo crec que aquí és una mica el que traspua aquesta resposta del ministeri, que el problema no el tens a fora amb la UNESCO, com serà aquesta candidatura, que ara hauran de treballar, hauran de justificar i s'ha de fer molta feina encara. És que el tens a dins, no? Jo crec que és això el que mostra aquest conflicte.
Un minutet i mig i arribarem a 3:15 del matí. Vull saludar aquesta hora del matí, aquí al Monarracú, a un dels pioners de la rumba catalana a casa nostra.
No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco.
Què passa, Bordeus?
Charango ha fet molt mal, ells. Aquests són els originals.
Joan Capdevila, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Joan Capdevila, que és un dels components, un dels fundadors dels mitiquíssims Rumba 3. Escolta'm, Joan, com has viscut tot aquest tema, tota aquesta polèmica al voltant de la rumba catalana aquests últims dies?
Bueno, pues ho estic llegint tot, estic escoltant totes les parets des de diferents, tant de músics com de polítics, bueno, polítics que encara no han acabat d'entrar els polítics, però sí que m'hi ha assabentat una miqueta del tema aquest. I bueno, el meu parer és que, aviam, la rumba catalana tindria, és rumba catalana, o sigui, no es pot, diguéssim, divagar que si la rumba nacional, que si la rumba espanyola, que si la rumba tal. O sigui, la rumba catalana és una identitat pròpia que s'ha creat aquí a través dels nostres companys, Peret, el pare de la Lolita, el Pescaïlla, el Chacho, nosaltres també ja vam ser de més pioners i tal, però, aviam, és una forma diferent d'interpretar la rumba. Jo ja sé que n'hi ha la rumba espanyola, o sigui, l'andalusa, tot això, però clar, la rumba catalana crea una forma diferent de tocar-la, no?, i de cantar-la. Nosaltres aprofitem molt, per exemple, el que és la caixa de la guitarra, i juguem molt amb els acords i amb percussió, cosa que, per exemple, la rumba, per exemple, andalusa, no fa això, o sigui, és més, diguéssim, d'acord i tal. En canvi, nosaltres és una forma diferent que s'ha creat aquí a Catalunya. Per això és, trobo que és lògic que es defengui algo que s'ha creat aquí a Catalunya. També he sentit això que ho diu vosaltres, que per una part també teniu raó, i, bueno, quan diu, bueno, és que se sienten españoles, però quan el moment que es senten Catalunya o català és com ja viene el diablo, no? No, jo trobo que no es tindria que mesclar tot això. El meu parer és que la rumba catalana tindria que ser el patrimoni de la humanitat, perquè s'ha creat una forma diferent, totalment diferent i reconeguda arreu del món. Nosaltres hem tingut la gran sort de viatjar moltíssim per tot el món, tot Llatinoamèrica, Estats Units, Europa, perquè hem tingut aquesta sort de triomfar i sempre hem dit rumba catalana, ja estem en rumba catalana, i tothom ho ha acceptat. Per això trobo que és una miqueta, aquí entra una miqueta la part tècnica ara, que això és el que es té que, diguéssim, aclarir amb la part política, no? Però jo defenc la rumba catalana, igual que també defenc l'altre tipus de rumba, cuidado, perquè sí. Quan m'han preguntat això, m'ha dit, oye, rumba, esto que es rumba flamenca, no. Jo ja explico, dic, la rumba flamenca, la diferència que té el que he dit abans, no té el cop, diguéssim, la percussió que nosaltres introduïm a la guitarra per fer rumba, que és aquell cop que es dona a la guitarra, que és la que es fa a la base. Això el meu gran amic Peret i Chacho deia, nosaltres amb una guitarra, un pianet i unes palmes ja n'hi ha prou. Clar, aquesta és la diferència que n'hi ha. És el meu parer,
Sí, sigui. Sí. I Joan, pregunto, et molesta que aquest consell de canviar el nom de la candidatura i en comptes de parlar de rumba catalana es parli de rumba espanyola o rumba d'Espanya vingui d'un ministeri que està dirigit per un català com Miquel Iceta?
Bueno, és que, aviam, ve del ministeri, però que jo sàpiga, i em sembla que tinc bastanta, bueno, coneixença d'aquest tema, amb aquest aspecte, ja estic, em sembla que no s'ha parlat encara amb en Miquel Iceta. Miquel Iceta està aquí, és al Ministeri seu, però encara no s'ha parlat amb ell. Per això dic que ha sigut un problema tècnic, de tècnic, però no, encara no s'ha arribat a parlar, diguéssim, amb les persones, aviam, políticament parlant, no?, com amb Miquel Iceta.
Sí, sí. I confies, Joan, que la conversa amb el ministre Iceta, el ministre de Cultura, pugui anar bé i que quedi tot això en un malentès?
Home, aviam, tal com està la situació, Clar, aquí ja entraríem a, diguéssim, a més una pel·lícula més àmplia, com dieu vosaltres, de Hollywood, no? O sigui, allò largometraje gastando milions de dòlars a saco, no? O sigui, no sé fins a quin punt, perquè les pressions que pugui tindre Miquel Iceta a nivell, diguéssim, polític, de dir, no, estic a dir rumba espanyola o rumba d'Espanya, no? Mm. Però per el que jo he parlat, per exemple, amb l'Amadeu, que és el president de Plataforma, amb sí. Cicle Carbonell o Rosa Pubill i tota aquesta gent, no se cedirà si no és rumba catalana, perquè és que és una forma diferent de crear la rumba. O sigui, tot el que va dir, jo no estic en contra ni molt menys de que es digui de l'altra rumba, ni molt menys. Mm. O sigui, però és la forma d'interpretar la rumba que s'ha creat a Catalunya. Va dir, oi, és rumba catalana. És igual que, per exemple, si tens un fado portuguès. O sigui, aviam, el tema aquest ara que ha hagut a la Jota, aviam, sí que ha sortit la Jota, però perquè han hagut una sèrie de comunitats que s'han juntat i bueno, hi ha la Jota, però aviam, la Jota aragonesa tothom sabem que és la Jota. També sabem que n'hi ha Jota de Castilla-La Mancha i la Jota extremeña, o sigui, n'hi ha tot, aviam. Però varia una miqueta la cosa. La rumba catalana, i torno a repetir, potser em faig una miqueta repetitiu, és que és diferent de la forma d'interpretar. No té res que veure. El que és la base, torno a repetir, o sigui, aquesta base que nosaltres creem posant aquesta percussió dins de les harmonies de les cançons. Jo no sé com ho veieu, però jo vaig així. Jo crec que seria factible. I si aquí Miquel Iceta, pues, no sé, com a català, i veiés que diu, bueno, pues, aviam quin problema hi ha que es digui rumba catalana. Aviam, a millor sí que té unes pressions individuals a nivell de partit que li diuen, ostres, és que llavors ens fotrem a sobre l'altre tema. Entenc el que vull dir? Aquí ja no vull entrar en política perquè no soc polític.
Ja. Bueno, el propulsor de la plataforma, que ara parlaves de l'Amadeu, el divendres, en el versió, ell deia és que la rumba catalana té gust d'escudella.
Sí, bueno, sí, clar, és el mateix. Té gust d'escudella perquè és català, no? O sigui, l'escudella és catalana, no? O sigui, igual sí. O sigui, quan diu, oi, què creus? Pues mira, escudella, i tocarem una rumba i farem aquí tot una juerga, tu. I clar, i també has de fer molt, no solament perquè això també que s'ha dit que s'havia proposat també la rumba gitana, també, no, perquè això també crea, diguéssim, un problema ètnic, indefensable, i llavors, clar, entra, diguéssim, el que són paios i gitanos, perquè, a veure, nosaltres no som gitanos, però fem rumba, n'hi ha molta, com els manolos tampoc són, també fan rumba, o sigui, hi ha molta gent que fan rumba i no són gitanos, i ells, clar, ho accepten normal, perquè, clar, aviam, són paios i gitanos, perquè parlem de la rumba catalana, no parlem d'una ètnia, ni parlem d'algo concret, no? Sinó en global, no ho sé, i llavors jo estic totalment d'acord. O sigui, el meu pare és que tindria que ser rumba catalana. I torno a repetir, amb el meu carinyo i el meu consentiment de que n'hi ha la rumba d'Andalusia i la rumba que està en un altre lloc d'Espanya, o sigui, de Catalunya, no? Però bueno, es va crear aquí, és aquest el tema, es va crear aquí i s'intenta. Crec que costarà molt, però també van informar que uns tècnics van dir i bueno, haremos, dices, puede costar 5, 6, 7 años o nunca. Ostres, això ho va comentar el meu amic en Cico Carbonell, sí. Que es va quedar de pedra, va dir, puede tardar 5, 6, 7 o nunca en que traigan un hijo. Diu, si un punxet no treu en sang, clar, això se'm va ser una... Bé, no trobo que és lògic. Sí. Més tenen que pagar les coses i dilucidar quin és... O a veure, ja no arriba aquest final, no? aquest punt de llum del final on arriba, però dir, o nunca, o jamás, no sé.
Clar.
Jo em vaig quedar de pedra, a mi, com ho van explicar, dic, ostres, Joan, dius, que em vaig quedar de pedra. Dic, home, és que el català queda de pedra, o nunca. Bueno, allà estem, i tant. Diguéssim, dins de la plataforma,
sí, com els van,
però ja saps que nosaltres, pues, tot, els músics, pues, bueno, pues som del món, no? Som els portadores d'alegria i cultura nostra arrel del món, no? I llavors, clar, entrar a la política, no, aviam, sí que n'hi ha molts músics que són polítics, no? Que han entrat dins de la política, però la gran majoria, pues, som músics, i la portem a la dia, i
nosaltres aportem la rumba. No? Exacte. El català, eh? Joan Capdevila, un dels components i fundador de Rumba 3, moltíssimes sí? gràcies per... Hola. Per aquesta tarda d'aquí al Món Arracú. Una abraçada.
Escolta...
Digues, Joan, no, perquè... és que anem perdent, anem perdent.
Pep, segon, va ser millor ara?
Una mica millor. Una mica... Que volies dir alguna cosa més, Joan?
Sí.
Joan?
Hola.
Hola.
Sí, sí. No.
Sí, 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 et sento. No, anava a dir que si volies dir alguna cosa més, que si no ja anava a acomiadar i anàvem a rematar la tertúlia.
Bueno, m'ha sentit bé ara, no? Perquè em sembla que s'havia anat la veu, no?
T'hem sentit perfectament, t'hem escoltat tota l'estona, Joan, no pateixis per això.
Ah, vale, pues bueno, pues és això.
Et deia que moltes gràcies per atendre la trucada del Món RQ aquest matí, i que una forta abraçada i que molt bon estiu.
Moltes gràcies, igualment, que passeu bé i salut per tots.
Salut per tots, Joan. Per cert, a veure, ja sé que Joan Bordeus no és gaire fan de la rumba. T'agraden els Amics de les Arts?
Menys que altres.
Ui, però... Hi ha algú aquí de la taula? Vale, ho dic perquè si hi ha hagut gent, seguidors, fans dels Amics de les Arts, que a les últimes setmanes hagin pogut patir una mica perquè han anat veient que tant a Instagram com a Twitter els Amics de les Arts anaven compartint, s'han passat uns dies compartint notícies sobre gent que se separava. Sí, i sense més context. Per exemple, doncs, se separava el primer ministre del Canadà i ho compartien. Sortia la imatge del Raúl Alejandro i la Rosalía i ho compartien. I clar, això havia generat tota una mena de teories al voltant de, hosti, que se separen els Amics de les Arts, hosti, que se separen els Amics de les Arts. Doncs bé, fa menys d'una hora han publicat al seu Instagram, sense portar més context, una fotografia on s'hi llegeix els Amics de les Arts. Tothom es separa i a baix una data, 25 d'agost del 2023, per tant, estem parlant d'aquí 11 dies, això seria divendres de la setmana que ve, tothom se separa .cat, posen a baix, si entres en aquesta pàgina web, hi ha el que es coneix com a pre-save, que és una prereserva. Ja veurem si d'un nou single o d'un nou disc. Però almenys hi ha una prereserva d'alguna cosa dels Amics de les Arts, per tant m'imagino que tots aquells seguidors dels Amics de les Arts que en algun moment d'aquests últims dies havien patit pel que sigui, poden respirar una mica més lleugerits. A més, divendres, que és divendres, és el dia clàssic d'estrenes.
Seria simbòlic de la gran competició o microdebat entre Manel i els Amics de les Arts, que els Manel, la seva separació va ser per extinció i per anonimat i com per silenci, i en canvi que els Amics de les Arts ho fessin per expansió i convertir la separació en un tema publicitari. Estaria bé per acabar d'establir una bona clivella de rivalitats, que a mi em fan certa gràcia, com s'ha vist, entre dos grups que sempre han tingut aquesta identitat-rivalitat. Estaria bé comparar les dues separacions. Sí.
Doncs això, hi ha una prereserva d'alguna cosa, digue-li single, digue-li disc, dels Amics de les Arts, tothom se separa, el 25 d'agost del 2023. Són les 10:56, que ràpidament hem arribat a les 11. Escoltem una cosa, i ja acabarem amb això. Teniu cotxe?
No.
Sí. L'Imma no té cotxe?
Sí.
El Dani, sí?
Sí, el comparteixo.
Compartiu, eh? Conduïu habitualment?
Caps de setmana, de tant en tant.
Sí, per ciutat mai, cap de setmana. I a l'estiu és època de conduir. L'estiu sí. Tenir cotxe és un punt perquè et dona aquesta cosa de llibertat estiuenca.
Jo demà conduiré 1.200 quilòmetres fins a Ferrol.
Correcte.
Vaig a buscar la meva dona i la meva filla.
Sí, doncs en aquests 1.200 quilòmetres fins a Ferrol, Dani, tens moltes oportunitats per trobar-te gent conduint pel carril del mig de l'autopista.
No, tinc moltes, no. En tinc masses.
Tens masses, eh?
Sí, en tinc masses. I no se'n donen compte, és el pitjor de tot.
És que aquest... Clar, és que, a veure...
A mi aquest és un tema que no em pots treure a les 10:57, perquè jo en 3 minuts això no ho remato.
Digues, va, prova.
No, és que jo soc dels típics que estic adelantant, que em trobo un cotxe pel mig, que no puc anar a l'esquerra perquè el carril de l'esquerra està ocupat i el carril de la dreta està lliure, i li començo a fer llums. I quan li passes pel costat, que ja el pots adelantar, que estàs posant en risc la seguretat de la resta, tot sempre mantenint el límit de velocitat, eh? Pues te'l quedes mirant quan el passes i et mira perquè et dir, però què passa si no estic fent res? Jo vaig pel meu mig i vaig la mar de bé i no estic fent mal a ningú. No, hosti, no fotem. És que és molt perillós. És que és molt perillós, és una mesura que és molt perillosa. Abans indicaves que crec que multen a un conductor cada 3 dies.
Un conductor, són dades dels Mossos d'Esquadra, un conductor multat cada 3 dies per, això, per anar pel carril del mig sense cap justificació. Des del gener ja s'han posat 74 multes, pues, a mi em semblen poques.
Pues jo, dic, jo a vegades pujo a Girona per temes personals i també professionals, i només del trajecte Barcelona-Girona, que és una hora, jo em multaria 20, com a mínim. 20.
Sí, sí, i clar, això és una infracció que no sé si és per desconeixement o és una qüestió més de mandra, d'em quedo el carril del mig i vaig fent.
Jo crec que es combinen dues coses. Inseguretat en molts casos, que és cert que hi ha gent que condueix a moltes altes velocitats i al mig hi ha molta gent, sobretot gent gran i gent jove, que se sent molt més segura. I és un vici que te vas agafant i el segueixes conservant. I dos, desconeixement. Crec que són els dos motius majoritaris.
També ara, potser amb el final dels peatges, en algunes vies que estan molt més plenes de camions o hi ha molta gent que potser es posa del mig i mira, així no ets d'anar fent, així no ets d'anar esquivant-los, no? Els que em vaig trobant, que al final seria el moviment lògic de la conducció. Estic d'acord amb tu que segurament hi ha desconeixement, i que moltes vegades hi ha aquella cara de, fins i tot, incomprensió quan els propis Mossos fan alguna alerta, que a vegades també la fan des del propi cotxe, que se't posis a la dreta, no? I et quedes una mica parat dient, i ara què els hi passa, no? La patrulla. Però jo ho lligaria també molt al tema dels camions, que realment en algunes vies doncs ara es veuen molt més, no? Ara que no són
això, normalment. Hi ha una altra maniobra, que és, tu vas per la dreta perquè et toca anar per la dreta, vols adelantar perquè tens un camió, et ve un cotxe pel mig, el carril de l'esquerra està lliure, tu poses l'intermitent, i el que ha de fer aquell cotxe del mig és facilitar-te tu l'adelantament en tant que té el carril de l'esquerra lliure. Mm-hmm. No ho fan.
T'obliguen a fer-ho a tu, o què?
T'obliguen a frenar.